A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i concretament el programa És gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut 30 minuts a parlar de les nostres residències, de les persones que hi viuen, les que hi treballen i també dels seus directius. Com sempre, tenim un programa ple d'informació. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Carles Reixac. L'entrevista d'avui serà especialista en fisioteràpia i acupuntura en gossos i també educadora canina. La bossa de treball i la consulta del treballador social que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que ens pot interessar saber de les nostres residències. L'equip del programa, a les vies de so, José Matosis, a la direcció Josep de Martí, avui per motius d'agenda no pot estar amb nosaltres. A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Hola, Carles, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Sempre tenim preparat un consell, doncs avui anem a sentir-lo.
El cervell sembla a un múscul en què, si el fem treballar, es fa més fort i resistent. Tot i que amb l'edat ens costa més aprendre coses noves, fer-ho no és impossible. Dedicar una estona cada dia a llegir, a fer mots encreuats, sudokus o qualsevol activitat que ens faci concentrar-nos fa que mantinguem capacitats que es perden molt més ràpid si no en fem res.
Avui coneixerem de prop quins cuidados necessita el millor amic de l'ésser humà, els gossets i les gossetes. Què podem fer per allargar-los la vida? Ens presenta i condueix el convidat d'avui, en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Carles, endavant quan vulguis. Benvingut.
Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Doncs avui comencem recordant un tema que vam tocar ara fa unes setmanes, que era el tema de l'economia platejada o silver economy, que vam explicar el que era, quins serveis van adreçats a aquesta economia, que finalment és una economia, uns serveis, unes, diguem, possibilitats de serveis i de fer diners, per dir-ho així, perquè són serveis que van adreçats a gent a partir de 55 i 60 anys, més o menys cap endavant, perquè són gent, com vam explicar, que ha treballat tota la vida, té un poder adquisitiu i, per tant, tenen la decisió i la capacitat per poder afrontar algunes despeses importants i en serveis i saben, tenen molt clar el que volen. De fet, ho vam explicar, què eren, què volien, com ho volien i què els hi podia agradar. Doncs, seguint amb el tema sènior, avui començo a parlar d'un tema que encara crec que no havíem parlat mai en tots aquests anys que portem de programa, i són els gossos sènior.
No.
Relaciono l'economia sènior i la gent sènior amb gossos sèniors. Jo no sóc cap expert del tema, ni molt menys, però una miqueta m'he estat informant, i he vist que ara per ara, i potser la nostra convidada avui, que després l'entrevistarem, ho tirarà tot pel terra, he trobat, però, algunes similituds en quant a gent sènior, és a dir, a l'envelliment, per exemple,
sí,
i també amb els gossos sèniors. Primer de tot, he vist, per exemple, que, al igual que les persones, que se'ns pot considerar nadons, nens, adolescents, adults i gent gran, amb els gossos passa una mica el mateix. Ja des d'entre cadell i sènior, doncs hi ha també diferents tipus...
L'únic que el cadell et mossega les potes de les cadires i els nens no, però és la diferència.
Sí. Però... El que també he vist és que també hi ha alguns signes d'envelliment en quant a, i dolències que caracteritzen un envelliment d'un gos, igual quan també una persona es fa gran, són temes que hem de tenir en compte i que a més en relacionen, perquè igual que les persones, a mesura que anem fent gran, anem tenint dolències i hem de saber-les preveure, passa el mateix amb...
Jo tinc un gos sènior.
Amb els gossos. Doncs per parlar avui de gossos sènior, contaré amb una persona que en sap molt del tema.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs avui comptem amb l'entrevista amb Anna Reixac. Començo dient que és la meva germana, perquè tothom ho tingui clar que, no, que la portem, perquè és molt, coneix molt el tema del qual parlarem avui. Ella és educadora canina, va començar com a educadora canina, però actualment sobretot dedica el seu temps a fer acupuntura i també fisio amb gossos, i sobretot a treballar pel benestar del gos. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Anna, benvinguda.
Doncs amb tu volíem començar parlant de la cura dels gossos sènior, tant des del punt de vista de l'alimentació com també quines són, podríem dir, les dolències habituals i quines teràpies hi ha per intentar-les pal·liar. De fet, si et sembla, podem començar parlant d'un tema que ens interessa a tots, sobretot als humans, perquè ens agrada molt, i és el tema del menjar, com deia. Podem parlar i podríem començar preguntant, és important el que mengen els gossos?
Bé, doncs, com tu bé has dit abans, sí que és cert que tant els gossos sèniors com la gent gran tenen moltes similituds. Llavors, evidentment, l'alimentació és un tema molt important, igual que a la gent gran. Pensa que els gossos, evidentment, quan van envellint, doncs, el metabolisme es ralenteix, apareixen dolències, apareix artrosis, hi ha una pèrdua cognitiva també bastant important, i doncs l'alimentació fa moltíssim. I doncs hem de tenir molt en compte que no menja el mateix un cadell que un gos adult que un gos sènior. Llavors, tot i que en els gossos cadells també és molt important, en els adults, bueno, una mica com a les persones, podem fer una mica el boig amb la dieta, però de gran sí que és molt important. Llavors hem de tenir en compte que la dieta permetrà, sobretot una dieta que sigui equilibrada, que tingui uns nutrients que siguin de qualitat, una proteïna que sigui també de qualitat, ajudarà moltíssim en el tema articular i en el sistema immune, que és molt important en els nostres peluts. I, doncs sí, evidentment és molt important.
I dintre del que mengen, que ja ens has explicat ara mateix que és molt important, hi ha també diferents tipus de pinso, per exemple. Hi ha, què és millor potser per un gos, que mengi pinso o que mengi, podríem dir, menjar natural?
No, és una bona pregunta aquesta. Jo no soc nutricionista canina i, evidentment, és un tema, igual que el tema mèdic, molt ampli. Llavors, jo faré quatre pinzellades i si algun nutricionista caní m'està escoltant, sisplau, no me tireis a la propera. Sí, a veure, l'alimentació dels animals és molt important. Sí que és cert que hi ha pinsos de bona qualitat, però a mi, si em poseu a escollir, sempre prefereixo una alimentació natural. Pot ser, si és la BARF, que és l'alimentació crua, millor. Evidentment, s'ha de tenir molt en compte l'animal. Cada animal té la seva tipologia i depèn de quina malaltia tingui o alguna dolència, necessitarà més un suplement que un altre. Però jo sempre tiraria cap a l'alimentació natural, perquè els pinsos, tot i que hi ha pinsos de molt bona gamma i de molt bona qualitat, no acaba sent menjar processat, que han hagut d'escalfar altes temperatures, fins a 140 graus, per poder fer les croquetes que tothom coneix, i evidentment en aquelles temperatures tots els nutrients que pugui tenir aquell pinso es perden.
Però Anna, vols dir fer menjar natural, preparar l'amo, preparar el menjar al gos?
Bueno, hi ha diverses opcions. Pots preparar-lo tu, seguint les dietes que necessita el gos. És una mica més complicat i, si no, cada cop hi ha més marques que ja t'ho venen, preparat amb la dosi que necessita tant de proteïnes com de verdures de l'animal. És molt més fàcil perquè no has d'estar-ho calculant i econòmicament també et surt més rentable quan ja t'ho posen fet. Llavors, no cal que estiguis cuinant-ho pel gos, sinó que ja et ve cuinat. Només ho has d'escalfar en el microones en el cas que ho treguis a la nevera. però ja està.
El que, a més, si no m'equivoco, si volem donar una bona qualitat de vida al nostre gos sènior, podem, si no, deia, complementar l'alimentació amb teràpies com potser l'acupuntura o la fisio, oi?
Sí, o sigui, per al sènior hi ha molts suplements naturals que se'ls poden donar, com l'omega 3, igual que a les persones, a l'oli de coco també se li pot posar una alimentació, tant si és pinso com si és menjar natural, dona igual. Però els hi va molt bé, hi ha molta fruita, que també els hi aporta molts antioxidants, són antiinflamatoris naturals. I llavors, a part d'això, evidentment, com que els gossos envelleixen, doncs sí, les teràpies de fisioteràpia o l'acupuntura els hi va molt bé per millorar la seva qualitat de vida i evitar el dolor.
A mi, però, el que em causa interès és, podríem dir, comparar l'envelliment de les persones amb el que tenen els gossos. I com que a mesura que ens fem grans tots tenim més o menys dolències, imagino, de sobres conegudes per tothom, el que vull preguntar-te és, en quant a dolències, quines són les dolències més habituals que tenen els gossos que siguin considerats com a sèniors?
Doncs mira, la primera de tot, encara que sembli mentida, és l'obesitat. Igual que la gent gran, el metabolisme ralenteix i la gent li continua donant el mateix tipus d'alimentació, la mateixa quantitat que quan era un cadell o un adult, doncs s'hauria de reduir. Molta gent es pensa que perquè un gos estigui gordito, per entendre'ns, està més sa que un de prim, i no és així. Llavors, l'obesitat és una de les primeres. Després, com que gràcies a Déu cada cop hi ha més avanços tecnològics i veterinaris, els gossos viuen més, i llavors desenvolupen càncers també. També és una de les dolències que tenen. Després, evidentment, els problemes renals, problemes de fetge, i per lo que més preocupa a la gent, que, perquè es veu, o sigui, quan ja hi ha afectacions òssies, artritis, artrosis, displàcies, que el gos el veus que el pobret ja no es pot aixecar, que li costa pujar escales, que no té ànims de sortir a passejar. Aquestes són les dolències principals que tenen els gossos sèniors.
Ara et faré tres preguntes molt ràpides. Una, xocolata als gossos? Sí o no?
No, xocolata no, sisplau. Xocolata no, que és molt tòxic.
I
xocolata és que si tu li dones una vegada potser no li passa res, però el tòxic s'acumula. Llavors no acaba, el fetge no el pot netejar. I el problema és que a la llarga, potser li dones una mica de xocolata i llavors el gos pot tenir un xoc. I s'ha d'anar a urgències al veterinari. Prohibit.
Anna, imaginem-nos una senyora, una persona que té un gosset ja vellet i té, com tot, com tu has dit molt bé, i també el teu germà, una malaltia i és cataractes. Es pot operar un gos amb cataractes?
Sí, els gossos de cataractes els poden operar. Sí, no hi ha cap problema.
I on t'ho fan, això? Vull dir, on s'ha d'anar? On t'ha d'anar una persona? Un veterinari o com?
Sí, hi ha hospitals veterinaris especialitzats. Va. Sí, el veterinari del poble és com el metge de capçalera. Aquest ja no es farà, però després hi ha els veterinaris especialitzats que sí, que ho fan.
Va.
No hi ha cap problema.
Una última pregunta o...
Ja està, amb aquesta ja m'ha respost, merci.
Jo el que volia, continuant amb aquestes dolències que has parlat de la panyebreartrisis, displàcia de cadera i coses similars, volia preguntar si hi ha algunes teràpies que s'utilitzin per intentar pal·liar aquests dolors.
Sí, la fisioteràpia va molt bé i també l'acupuntura. Ajuda molt a pal·liar el que és el dolor. La degeneració continuarà, perquè evidentment no es pot parar, però sí que millorarem molt la qualitat de vida del nostre animal, tindrà menys dolor i evidentment recuperarà les ganes de fer coses, que és molt important. Jo sempre recomano a la gent que té gos gran fer fisioteràpia i acupuntura. I encara que el gos no tingui cap dolència, la fisioteràpia sempre va bé perquè el gos no perdi ni mobilitat, ni alarma de moviment... Clar. El tema muscular sempre va bé, la fisioterapeuta.
La fisioterapeuta deu ser molt tranquil, perquè imagino que el pacient, una cosa és ser un fisioteràpia en persones i l'altra és tenir el gos que estigui calladet, aixeca la cama, baixa a la dreta, baixa a l'esquerra. Ara fem abdominals. Deu ser...
Batalla, és una mica de batalla.
Abdominals, Marc.
Abdominals, fer exercicis en general. He dit abdominals perquè m'ha sortit abdominal. Però és igual. L'assumpte és fer-li fer exercicis, que jo soc fisioterapeuta i m'imagino els que he fet amb persones que t'escolten, amb gossets. Ha de costar.
Bueno, aquí la imaginació és el que més et va. Si tu vols que t'aixequi la pota... doncs vés amb un premi, que tot, si té l'ordre, perfecte, si no l'has de motivar perquè el gos t'ho faci. Però pensa que el gos, quan veu que li va bé, perquè més ho noten, l'endemà ja sap el que ha de fer. Llavors ja li enseques una pilota de pilates que s'ha de pujar i ja quasi que el gos hi va, en plan, esto me iba bien. Llavors, el gos té molta predisposició. Em costa moltes vegades més en els amos donar les indicacions que no el propi animal, que ja sap més o menys el que ha de fer.
El que jo sí que ara també faig un incís, hem parlat d'aquestes dolències, hem parlat de que a través, per exemple, de la fisio i de la acupuntura es poden intentar pal·liar aquestes dolències o intentar millorar i que estiguin millor els gossos. El que sí que entenc que sí que es podran fer, que ara en parlem, alguna cosa pròpiament des de casa a través de l'amo que ho pugui fer, però si algú està interessat en contactar-te perquè de debò creu que pot ser beneficiós per la seva mascota, pel seu gos, com el pot contactar?
Doncs a través del telèfon meu, que us diria seria el 66778981, és facilet, i si no la meva pàgina web, que també és molt fàcil, que seria les 3w.anarreixac.com. I allà es podria posar en contacte amb mi.
Doncs ara, per acabar, l'última pregunta és, sempre recomanem anar a algú que en sàpiga, en aquest cas tu mateixa, però si algú vol tenir algun consell que pugui fer des de casa per treballar amb els seus gossos, com ho podria fer?
Que jo donaré algun consell?
Sí, per exemple, per si té una displàsia de cadera, alguna cosa que puguem fer des de casa sense que ens costi molt.
Sí, el que s'hauria de fer en el gos és sobretot fer massatges quan el gos estigui tranquil i relaxat, fer-li massatgets fins on ell es deixi, i després, si li costa pujar escales, aixecar-se, ajudar-lo. Venen uns arnesos, o si no, amb una pròpia tovallola, el pots ajudar a passar-li la tovallola perquè sigui més còmode pel gos. I després també hi ha uns botins que se'ls hi posen als gossos, per als que viuen en pisos, que el terra rellisca, se'ls hi posa per ajudar-los a aixecar-se.
I li han de tallar les ungles, no?
Perdona, sobretot a l'exercici, igual que a la gent gran. Encara que el gos no vulgui, 5 minutets, una volteta pel carrer, que això farà que es mobilitzi i li va bé.
Aconselles tallar les ungles als que van pels pisos que els hi rellisquen?
Sí, clar, les ungles sempre han d'estar arran. Pensa que hi ha una arrel, llavors sempre s'ha de mirar que, evidentment, no tallar-li l'arrel perquè els hi fa mal, però les ungles han d'estar curtes. I els pèls, que la gent només es fixa amb les ungles, però els pèls que hi ha entre les almohadilles dels gossos, això també els impedeix que caminin bé. Han d'estar ben net, aquella zona.
Doncs, ara, per acabar, donar-te, Tuana, les gràcies per haver participat i recordar que si algú està interessat en fisio per gossos o acupuntura, per exemple, la pot contactar a l'Anna Reixac al 66778981. Anna, moltes gràcies per participar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ahir, Marc, si recordem, estàvem parlant sobre aspectes a tenir en compte i a preguntar també quan estiguéssim fent una entrevista de feina a una residència. Sí. I ara el que vull fer per intentar, podríem dir, tancar el cercle és una setmana més i hem dit què preguntar a l'entrevista de feina, però l'altra és trobar feina per poder optar a l'entrevista.
Aquí està, això.
Doncs per tancar el cercle porto algunes ofertes de feina com són les següents. Per exemple, si som terapeutes ocupacionals, em busquen de terapeutes a la residència Sant Cebrià, a Tiana, a l'Olivaret Eixample, a Barcelona, al Cral Sant Just, a Sant Just d'Esvern, i a Edelweiss Medical Comfort, tant a Cubelles com també a Barcelona. Si, per exemple, volem treballar de neteja, busquen personal de neteja al centre residencial Sanitas Bonaire Guinardó, Barcelona, i també, per exemple, busquen personal de cuina a Santa Rita, a Barcelona, i també al centre residencial Les Corts. Si passem de categoria i parlem de treballadors socials, em busquen a la residència Cim Vallaterra, a Cerdanyola, i a Santa Rita, també a Barcelona. Santa Rita hi ha diverses ofertes sempre perquè són 8 centres, per tant,
clar,
han d'anar repartint, clar. Doncs, i per últim, ja dic, ja no dic cap setmana ofertes d'infermer o infermera, perquè poden tirar currículums on vulguin.
Ja poden anar quasi directament a treballar.
Per tant, em centro per estalviar temps, per exemple, amb altres ofertes, com per exemple de fisioterapeuta, en aquest cas d'humans, no de gossos, que els humans també treballem quan en tenim voluntat.
I tant.
Doncs em busquen un fisio a la residència Mare Marcelina a Verdú, a Lleida. Per altra banda, acabem dient que busquen gerocultors, per exemple, a Lleida, a la residència Bellpuig, a Sitges Park, a Sitges, a Torre Marina, a Castelldefels, i també, per exemple, busca el Servei d'Atenció a Domicili Ortogan, també busca personal com a gerocultors.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, Marc, la pregunta que ens fa avui una oient que es diu Irene,
sí,
em sembla boníssima, perquè sembla molt senzilla, però quan l'he llegit una mica m'he inclús esbarat.
Carai.
Perquè és la pregunta diu: la meva mare és gran i crec que necessita una residència, però ja té un Alzheimer avançat i no la puc tenir a casa. Però quan hi penso em sento culpable. Què em recomaneu? Bé, Irene, primer de tot, clar, és a dir, pensa per què li cal una residència, ¿vale? És a dir, una mica deia això de que se m'ha esbravat la sang, que m'he posat així, perquè són moltes coses. És a dir, jo entenc al 100% que es senti culpable, perquè aquest sentiment de culpa pot ser molt habitual.
Sí. ¿Vale?
I més, té la mare amb Alzheimer, segons comenta, amb un Alzheimer avançat, ha vist tot el procés.
És una malaltia molt trista, molt.
I al mateix temps, clar, segurament, si la té a casa seva i veu que no la pot cuidar, és el mateix moment que pensa, no la puc cuidar, però hauria de poder. Però
sí, sí,
un incís molt important. És molt probable que fa, podríem dir, 20 o 30 anys enrere, perquè no hi havia tantes residències o tanta gent no anava a una residència.
No s'arribava tan gran ja.
Això, un factor 1, exactament. I l'altre factor 2, les dones estaven a casa. Afortunadament, a dia d'avui, moltes dones, la majoria, estan al mercat de treball. Per tant, si treballen, algú ha de cuidar aquesta persona.
És que aquesta malaltia, encara que estiguin tots a casa, necessita cuidar-los en un lloc, perquè és una malaltia molt cruel.
O en un lloc, si ja està molt avançat, o si està començant, suposo que també la Irene s'ha plantejat el servei d'ajuda a domicili,
clar,
que també està molt bé, però també arribarà un punt que segurament no li fa de servei.
No,
és a dir,
podrà ser,
al final pot ser o a l'ajuda a domicili o a la residència. I entenc aquesta sensació de
sí,
hauria de, no
és,
puc, i si la porto... Però més, et dic una cosa, Irene. Si finalment aportes una residència, vale, jo el que recomanaria és, primer, si no, proveu-ho durant un mes.
Un centre de dia, potser. O...
Depèn de quin estigui l'Alzheimer, ja, si no pot participar, pot ser bastant fumut. I per això et dic, si fos una residència, finalment opta per aquesta opció, òbviament que entri en residències, però que n'escolli una a la qual pugui estar un mes provant, i si finalment és que no, doncs no. Si és que sí, doncs... I a més, un cop estigui ja, ella, aquesta culpa dura unes setmanes, uns pocs mesos, i a més, està el factor de poder-la anar a veure cada dia sense haver de cuidar-la. És a dir, pots anar cada dia a veure la teva mare a la residència, a gaudir d'ella,
sí,
a gaudir mútuament una de l'altra.
I estarà ben cuidada.
Ben cuidada i sense que tu l'hagis de donar cures.
A casa la volem cuidar bé, perquè clar, no en sabem.
Aquest és el problema. I per acabar, quan busqueu una residència, ara, com sempre, penso que és molt important donar algun consell clau, i en aquest cas vull donar un consell que tu molts cops has dit, ara en el cas de l'Irene ja és tard, però sempre tenir les mirades, les residències, quan estem bé, oi Marc, que sempre ho dius
sí,
tu?
Sí, senyor.
En aquest cas és tard, com diem, però sempre, per l'audiència que ens sent, mirar-ho, i a més, perquè sempre les residències innovaran cap a millor, no cap a pitjor. Per tant, si ara hi ha un centre que ens agrada i tenim clar que ha de ser aquell centre, de cara en un futur pot ser aquell centre en un futur encara serà millor.
A més, si ara està incipient, l'agafaran en una residència. Si té l'Alzheimer molt avançat, segurament li costarà més trobar una residència que l'acceptin.
O que li encaixi, clar que sí.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, Carles, ens veiem al proper programa, dimecres vinent.
Ens veiem.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà divendres a les 5 amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb més gran ser gran. Siguin feliços. Adéu.